Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Avui parlarem amb el psicòleg Enric Corbera de les herències emocionals. Conèixer les emocions que heredem, el primer pas a l'autoindagació. Quantes vegades ens trobem la taula del menjador plena d'objectes, les habitacions desendreçades? Avui, l'experta en ordenteràpia, Mar Ferrer, ens respondrà a la següent pregunta. Què puc fer perquè la meva família endreci? Si volem que els nostres fills vagin creixent en una línia d'autonomia, d'identitat i autoestima alta, hem de començar des de petits. Joan Carles Folià ens explicarà com la feina amb els adolescents comença des del néixer. La doctora Rosa Porqueres ens donarà el consell a Segur de la Setmana. Avui parlarem del fluix vaginal, la importància de cuidar-nos i escoltar el nostre cos. A Cuinem Sanament, Alf Mota ens prepararà una beixamel de mint. Com saber si estem en una relació de dependència emocional? Com s'arriba a aquest punt? En parlarem a la secció de relacions de parella amb la psicòloga Sílvia Congost. L'investigador i divulgador científic Xevi Verdaguer ens respondrà a la següent pregunta. Com podem reduir l'excés d'estrògens tant si ets home com dona? Com podem saber si estem dormint amb una geopatia? Avui en parlem a la secció del Bon Dormir amb l'arquitecte geobiòleg Pere León. Si us sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera.
Enric Corbera, una setmana més, com estàs?
Molt bé, Glòria, aquí.
Aquí.
Figa.
Avui parlarem de les herències emocionals. Jo que a vegades no en som realment conscient del que portem, de cara emocional, tan bo com... Bueno, qui sap el que és bo dolent?
Sí, la veritat és que no pots dir-ho mai, això.
Però són herències.
Sí.
Què ens pots dir al respecte? Com...
Bueno, que havíem parlat, hem parlat de la importància de l'ambient emocional en què t'has criat i quan estaves en dintre de l'úter de la teva mare, no? Però hi ha una informació que marca moltíssim i que no solament et marca tu, sinó que és que repetim les històries dels nostres pares. Les podem repetir directament o del que dic la part complementària, o sigui, al revés, no? O sigui, tu pots trobar-te que no tens... No pots casar-te.
Uh-huh.
No, jo no em casaré mai. I de bon surt això? És com una miqueta com a falda, no? Toma sopa. No m'agrada la sopa. Diu, si no l'has provat, diu, jo sé que no m'agrada. Doncs pues això és una herència. S'hauria de preguntar, què li passa a aquesta noia?
No saps per què, però...
Però que tu reacciones.
Aleshores és quan hem d'anar a buscar la mare i començar a fer preguntes.
Exacte. I què hem d'anar a pensar? Mama, què va passar? I més que la mama, mira el que et dic, és que ja funciona com la genètica, no? Que s'expressa, o sigui, s'expressa amb la tercera generació. Anem a buscar l'àvia.
Ja, clar. Si la tenim...
L'àvia, si la tenim, o si no, que la mare t'expliqui sobre la seva mare, no? Sempre hi ha la seva reticència, sempre hi ha el... Això és, no sé si ho tinc a dir-ho, aquests secrets...
Aquests secrets de família que no ens han fet gaire bé.
Sí, que allò és de que la roba es té que rentar a casa i no fora, no? Bé, tot això és molt comprensible, però tot això, aquests silencis s'acaben manifestant.
No ajuden.
I s'acaben expressant. I normalment sempre ho acaben expressant els nets o els bisnets. De fet, ja està ahí, també és bíblic, no? I los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o la quarta generació. Treu la paraula pecados i posa-li errors, posa-li el que vulguis.
Experiències.
No? Experiències, no? Però això és així. Nosaltres estic a parlar amb la mare, no? D'amiga a amiga, amb una xocolata, amb un cafè, amb molt de carinyo i
amb molt de respecte,
perquè hem de partir hem de portar la premissa de que els nostres pares han fet el millor que han sabut fer, i a més ells
també portaven
les seves herències i els seus ambients. Podem tindre un pare que crida moltíssim, però clar, resulta que ha viscut en un ambient emocional que els seus pares estaven tot el dia cridant, s'estaven barallant, etc, etc. O pots viure, tu pots trobar-te com el cas d'una noia que no es vol casar i no sap per què, o no vol tindre fills, però resulta que de petita la seva mare li explicava que els homes són molt dolents perquè el seu pare sempre tenia unes querides i unes amantes i no sé què, no sé quantos, i això és que sembla una tonteria, això es va incrustar en el nostre inconscient i s'acaba expressant amb la nostra vida. Per això és fer una indagació dintre dels marges que puguis, pues és meravellós. Jo donaré un recurs que la gent, que és molt fàcil, molt fàcil. Si tu no tens una informació directa de la teva vida, o sigui, hi ha coses que no acabes de veure, la nostra experiència, després de milers de casos, no ens oblidem que a l'Institut crec que ja han passat almenys 20.000 persones. O sigui, si no són 20.000, són moltes persones. Potser no hem arribat a 20.000, però estem ratllant-les. I clar, això és...
Són moltes llavors que estan...
Sí, i es pot dir que jo les he viscudes totes. Uh-huh. O sigui, jo he interaccionat...
I has viscut molts tipus d'experiències.
Moltes experiències, i ens hem donat compte d'algú molt important, i que té a veure amb les propietats de la física quàntica, o sigui, com ens atraiem, i això se'n diu l'efecte espejo. Si tu no saps el que va passar, això és una cosa que hem vist per experiència, no està escrit enlloc, però ho hem vist i sempre ho estem veient, i se'ns repeteix sempre, i sempre és una informació. Les experiències que a mi van passar els meus avis tenen una ressonància amb les experiències de la meva parella dels seus pares.
Això és impressionant, aquest mirall, no? Aquest paral·lelisme.
Aquest paral·lelisme, o sigui, tu pots saber el que li passaven als teus avis, paterns o materns, en funció dels pares de la teva parella. I això és molt fàcil. Que pot ser o directe, o sigui, que passi el mateix, o sigui, l'avi era un cràpula, uh-huh. I el pare de la teva dona, per exemple,
el sogre
també, o la mare era es comportava d'una forma determinada, i la àvia,
el que dèiem, el tema energètic, no? Com els patrons els cerquem, al fons ens agrada el que té un paral·lelisme a la
Exacte.
Nostra vida, no? El que hem viscut, el que portem de família.
Jo t'estic dient una cosa, Glòria, i jo t'ho dic amb molta humilitat, estic parlant d'una experiència, no? Però clar, és que podem fer prediccions, o sigui, nosaltres podem dir, van trobar un buit, no tindran una informació, però sabem que no la sapiguem no vol dir que no la podem trobar. Aleshores, es busca la ressonància i vas a buscar, que és el que ensenyem, les herències. Aviam, aquesta persona que està davant, per exemple, la meva dona o el meu marit, parla'm del teu pare, parla'm de la teva mare, i veuràs com, després tu busques el teu i te'n dones compte com realment i ens...
Es fa tot un organigrama?
Un organigrama, que tot és informació, com tot es complementa. Jo que he estudiat química, em dono compte com si hi ha un excés en positiu, anem a dir, i un excés en negatiu, com s'acaben trobant. I la quantitat d'informació no canvia res, és la mateixa. O sigui, una informació, anem a dir, amb un excés positiu, per exemple, un excés de carinyo, es complementa amb una persona que té el mateix excés però en defecte de...
En despotisme, diguem-ne.
Sí, defecte de carinyo. O sigui, un abandó profund, per exemple, d'un home o d'una dona, es busca en un home o una dona que ha tingut un excés de o sigui,
per equilibrar-se.
S'equilibra. L'univers sempre s'equilibra. Sempre. L'univers és dual, però és una dualitat falsa. Uh-huh. Perquè al final aquesta dualitat el que busca és una unitat, és complementar-se. Això és com que jo estudio química, ho tens molt clarament. Te'n dones compte com els cations i els anions es busquen per formar una substància estable. Doncs nosaltres estem formats de partícules, d'àtoms, de protons i de substàncies d'anions i de cations, i això ressona tot l'univers. O sigui, això no estem al marge de l'univers. Això ho deia molt bé Nassim Haramei, ho explicava aquestes coses, no? I això és quan prens consciència d'això. Fixa't com emociono i tot explicant-ho, perquè ho he viscut tant, i les persones que ho han viscut i se n'han donat compte, no se'ls desapareix a l'univers que tenen al seu voltant, segueixen havent els mateixos personatges, però el que sí que canvia és la seva forma de mirar-ho.
La consciència.
La consciència. I aquesta consciència, que és informació, també té una ressonància, i aquesta ressonància recau també en la teva ment, en la teva psique, en el teu inconscient, s'acaba manifestant en la teva biologia, i es produeixen canvis que abans coses que t'afectaven moltíssim i que et donaven un mal de panxa, resulta que ara no.
Dius, és com màgic i no sé el que passa.
Et segueix molestant. No t'agrada.
Però és com ho vius.
Però no, ja no et fa mal. I això se'n diem prendre consciència.
Prenem consciència. La propera setmana
sí,
més...
Sí, estava molt emocionat.
Hem d'anar digerint perquè és impressionant quan realment tenim aquesta informació.
Tant, no?
Estem en un moment molt important.
Això és la llibertat emocional que sempre estic explicant jo. No pots donar-te... És algo que no es pot explicar. Ho tens que viure i és el que recomano a tothom que ho posi en pràctica.
Des de l'experiència.
Sí.
Moltes gràcies, Enric.
A tu, Glòria, gràcies a tu.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Posem-hi ordre, amb Marc Ferrer.
No hi ha receptes màgiques al canvi, està amb un mateix. Per això, aquí al programa ens acompanya cada setmana Marc Ferrer, experta en gestió, amb la gestió de l'Orden Teràpia.
Sí,
què tal, com estàs?
Molt bé, Glòria. A punt.
A punt de començar a involucrar la família.
Sí, és després de per on començo, que era el que parlàvem la setmana passada, el següent punt que més em pregunten és com puc fer que la meva família endreci.
Aquí és, posem una miqueta el ditet a la llaga, que es diu,
molt,
eh?
Molt.
Com podem fer perquè la família s'involucri, col·labori? Perquè el més senzill és dir, jo sóc molt endreçada, però és que els meus fills, quan arribo, torno a trobar-ho tot cap per avall, no?
Com qualsevol envai de la nostra vida, quan pensem que la responsabilitat dels nostres problemes està fora, és quan estem perdent tot el poder per solucionar-los.
Exacte, i aquí hi ha un parany,
dit,
eh?
Exacte, com has dit tu, no hi ha receptes màgiques. No tinc la vareta màgica, i crec que no la té ningú, evidentment, per fer aquesta implicació directa de la família. No pots fer que un altre canvi, no pots fer que un endreci, no pots fer que un faci les coses com tu vols que les faci.
És posar-hi consciència.
Molta. I mirar molt endins d'un mateix.
Com ho podem fer per convèncer?
Bueno,
no podem canviar, però necessitem eines.
Necessitem eines, sí. Jo hi ha una cosa que sempre he vist a les famílies a les que he acompanyat, no? Doncs que hi ha un efecte contagi, val? Quan un comença, dius, el que dèiem, posar el focus en un mateix, no? I ser tu, sigues tu, el canvi.
Reflex.
Exacte. Llavors, encara que tu et consideris una persona molt endreçada i que tens totes les coses que creus que has de tenir, torna't a posar en marxa i fes el teu. I veuràs com mica en mica allò es va contagiant. No? I arriba un moment, hi ha gent que tria més, hi ha gent que tria menys, però hi ha un moment que la teva parella comença a deixar anar, de veritat, però ha de ser un procés i que l'altre et vegi que tu estàs gaudint d'aquell procés també, no? Llavors allò s'acaba contagiant.
Podríem dir fer partícip, a part de fer que es puguin emmirallar amb la nostra actitud, els convidem a començar a endreçar l'armari o és millor no entrar-hi en aquest
terreny?
Jo no entraria.
Jo simplement, o sigui, hi ha moments en què, evidentment, per exemple, hi ha les zones comuns, doncs, evidentment, aquelles zones, hi ha un mínim, la convivència requereix d'unes mínimes normes, no? Llavors, en allà sí que podem convidar, perquè, a més, hi ha objectes que no només et pertanyen a tu, no? Però tu comences a endreçar el teu armari i a parlar sobre aquest tema, de lo bé que t'estàs sentint fent-ho, de lo bé que t'ha quedat, de mira que maco, allò... Vas
nodrint, els
sí,
fas.
No? Vas,
els vas posant el coquet, diguem-ne.
Sí, exacte.
D'aquell
no?
Sentir.
D'aquella cosa de dir, ai, pues igual sí que em convenç, no? I convidant el sentit, quan vulguis t'ajudo, quan vulguis ho fem, però donar un marge també a l'altre. Eh?
Perquè no? S'ha de tenir paciència, perquè
sí.
No tothom respon igual.
No.
Aleshores, recomanaríem paciència davant d'aquest
paciència
procés de canvi?
I una mica d'empatia també, no? De pensar també aquella persona que li està passant per dins perquè no doni aquest pas, no? Per fer-ho. Uh-huh.
La propera setmana parlem dels adolescents,
sí.
Perquè aquí hi ha un punt important que
sí.
Jo crec que s'ha de tenir una dosis de paciència
sí.
I de comprensió.
Molta,
deies,
molta, perquè és un moment de canvi intern molt important amb ells. Les hormones van amunt i avall.
Clar, i, llavors...
I això és un reflex a la seva habitació, tal qual, no? El que els hi està passant.
Doncs, si et sembla, en parlem aquesta setmana, perquè probablement molts dels oients estan pensant en els adolescents i doncs, si que jo a casa amb l'adolescent
sí.
No sé per on agafar-lo, no sé com fer-li veure, no?
Bueno, jo crec que el primer ens hem de posar, com et deia, a les seves sabates, no? I també tirem uns quants anys enrere i pensem com estàvem nosaltres interiorment en aquella època, no? Amb una autoestima baixa o no, amb un no saber per on tirar, ara vull això, ara ho deixo d'anar... I, evidentment, hormonalment, com et deia, el moviment intern és altíssim, no? Amb la qual cosa això s'ha de reflectir d'alguna manera. Tampoc no podem anar contra la nostra natura, no? Llavors se'ls ha de donar una mica de marge. I una cosa molt important és rebaixar el nivell d'exigència cap a aquesta, no? Vull dir, no podem pretendre que el nostre fill es faci el llit cada dia d'allò que puguis tirar una moneda i reboti, no? O sigui, bueno, pues si els meus fills es fan el llit estirant el llençol i posant-lo, bueno, pues ho haig d'acceptar així, ja vindrà, o sigui, m'estimo més que ho faci aquest petit pas que no faci res.
La importància de la comunicació, no? I l'assertivitat.
Exacte, llavors jo també tinc reunions familiars, no?, amb ells i recomano fer-les, de dir, escolta, mira, a mi això em molesta molt, a mi tenir, que us deixeu aquí, esteu estudiant aquí al menjador perquè us agrada més o pel que sigui i després ho deixeu tot aquí al mig, a mi molesta.
Recomanes les reunions familiars?
Molt, moltíssim, s'ha de parlar i sempre s'ha de parlar des del que tu sents, no jutjant l'altre, és que tu fas això i com que fas això, no, jo em sento malament perquè m'agrada que la taula estigui neta, que perquè visualment m'estressa, no som conscients també de l'estrès visual, com ens afecta, no? Llavors, sempre parlant de com et sents tu, no? I el que dic jo de l'assertivitat, no? Primer, també posar-se en la pell de l'altre, explicar com t'estàs sentint tu i intentar arribar a un acord, no? Jo, mira, i a mi em molesta moltíssim pues, passar cada dia davant de la teva habitació i veure que no t'has fet el llit, però entenc pues, que sigui una cosa dificultosa. Què et sembla pues, si només te la fas al cap de setmana? Pues, això ja és un petit pas. I a partir d'aquí, doncs, anar avançant.
Amb quina periodicitat recomanaries fer aquestes reunions familiars?
Jo crec que parlar... bueno, i a mi m'agrada sempre parlar i aprofitar el moment... Pues,
aprofitar el cafè de matí.
O l'esmorzar, a vegades... no sé, cadascú ha de saber el seu cas, però els matins normalment anem bastant escopetejats.
Exacte.
I l'últim que volem tenir ara és una discussió pel tema de la...
Perquè després comencem el dia amb un peu.
Ha de ser amb calma. En el moment en què hi hagi el conflicte no es pot abordar. Ha de ser un moment de calma que tu estiguis més calmada. Llavors, el sopar... Normalment, els moments dels àpats, que és quan es reuneix més la família, és el moment de parlar, no? I parlar-ho, sobretot, des de el que un, com s'està sentint, no? I a veure l'altre què és el que diu.
Com respon.
Exacte.
Marc Ferrer, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Glòria.
L'hora de la família, els adolescents. Anem posant les coses una miqueta al seu lloc per sentir-nos tots millor.
Per conviure millor, exacte.
Fins la propera setmana, gràcies.
Gràcies, fins la setmana vinent.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Educantment, amb Joan Carles Folià.
Joan Carles Folià, molt bones, com estàs?
Molt bé, com sempre a casa, em sento acollit. Encantat de que cada setmana pugui venir aquí a explicar-vos alguna coseta.
Tenim els oients que estan encantats, que necessiten més, que em diuen Glòria, anem fent la tasca que ens està dient el Joan Carles, però vinga, que ens vagi donant més eines, per favor, perquè ens està funcionant, però necessitem recursos, no? I el fet és que avui, em comentaves abans, Glòria, avui parlem de la feina,
sí.
Que la feina amb els adolescents comença des del néixer.
Sí, perquè ja n'hem parlat, de l'adolescència, i hem dit fins i tot que és un punt de renaixement de coses i tal, no? Però, esclar, de vegades, si fem una mica de comparativa, hi ha adolescents i adolescents. Vull dir, entenent que tots els adolescents arriben a aquella època de rebeldia, de buscar la seva identitat, la seva autoestima i tot això, i que això vol dir doncs, que hi ha aquesta estira i arronsa amb els pares, entenent això, el que sí que és veritat que notem molt si hi ha una feina prèvia o no n'hi ha una feina prèvia. Això és una mica perquè ho entenguem tots, com el nen que va a la guarderia o no va a la guarderia, no? Dels 0 als 3 anys. Vull dir, no per res, jo no dic que sigui millor una cosa o l'altra, perquè pot estar a casa i podem fer una feina extraordinària. Però sí que és veritat que a nivell d'hàbits i a nivell d'algunes coses, el nen que ha passat per aquest sedàs de la guarderia, doncs quan arriba a 3 anys a l'escola més reglada, no? Doncs es noten algunes coses. Això és igual. Si tu des que el nen neix fins que el nen doncs, arribarà en aquesta etapa de l'adolescència, que ja sabem què és el que és, val? Si tu has fet una feina en quant als hàbits, als valors, les creences. Si tu hi has estat a sobre, has estat un pare que has comunicat molt amb ell, has justificat les coses, has pogut establir una relació de confiança amb el teu fill, que això és vital. Vull dir, a mi no m'agrada que els pares tinguin aquesta sensació o aquest sentiment de propietat dels fills. Els fills, Glòria, hem d'entendre que quan els portem als mons hem de ser responsables d'ells. De fet, som totalment responsables dels nostres fills, però sempre amb l'objectiu de que arribarà un moment que se n'aniran de casa. I se n'anirà... Contrabans se'n vagin de casa, voldrà dir que els hem preparat millor perquè donguin aquest pas. Val, doncs això és una feina que s'ha de fer des que neixen. Des que neixen vol dir que els podem fer anar a buscar el pa a partir de 7 anys, primer amb tu acompanyat de la mà i que parli amb el forner, i a partir de que ella coneix el forner i coneix l'itinerari i no hi ha perill, pugui anar sola a buscar aquest pa. De que ens ajudi a preparar l'amanida a partir dels 6 anys, de recollir la taula per descomptat, de que obri el rentaplats i posi els gots. És a dir, hi ha tantes feines i tantes tasques que el que estem fent és apostar perquè quan el nen arribi en aquesta etapa de l'adolescència, on ell el que voldrà és desenganxar-se de tot, però li quedaran tants referents positius de contacte amb la família que això serà una feina molt, molt més fàcil.
A les escoles com sents que gestiona aquest tipus d'educació? Perquè el que estaves dient ara ho porta molt a terme a la pedagogia Montessori, per exemple,
sí.
Waldorf. Com veus que les escoles gestionen tot aquest tema? No?
Hi ha de tot, clar, l'espectre és molt ampli, no? I el que passa que l'escola, jo aquí vull obrir una llança contra l'escola, perquè el problema que té l'escola és que totes les coses que han anat venint noves a la societat del segle XXI les entoma l'escola. O sigui, va venir les TIC, les noves tecnologies, l'escola les ha d'ensenyar, va venir l'educació vial, els cotxes, l'escola té una tanta quantitat,
feina.
Clar, té tantes referents i tantes coses que ha de fer amb 30 hores a la setmana, val? Que potser també han d'entendre tal. I, per exemple, amb el tema aquest de les emocions i amb el tema de les habilitats socials i tal, que és un tema a dia d'avui hiperimportant, doncs ja s'hi han posat, ja. Hi ha moltes escoles, jo vaig a moltes escoles a ensenyar als professors com han de gestionar les emocions amb els seus alumnes a les aules, com les han d'ensenyar, com han de treballar tot el que és l'educació emocional a l'aula. Ja s'hi han posat. Però, és clar, vull dir, que poden dedicar 2 hores, 3 hores? No. Per això, jo sempre dic que escola i família. Tampoc m'agrada que es digui, és que l'educació ve de casa, és la família, i l'escola, l'aprenentatge, no.
Tots... És un treball en equip.
Claro, no? Tots fem de tot. Aquí tots ens hem de posar, ens hem de remengar i entendre que ja tenim un individu, una petita persona, que l'hem d'anar fent créixer i madurar, i que tots tenim la nostra part de responsabilitat. I tampoc és important si hi ha un 30% i tu un 70%. És igual, entre tots ho farem tot. I aquesta és la visió que a mi m'agrada vendre.
I aquest punt, no, que comentaves en el darrer programa de les motxilles dels nens quan surten de l'escola, no? Si només a l'aula ja diguessin, que cap nen permeti que el seu pare, la seva mare, els seus avis portin la motxilla.
Clar,
a partir d'aquí ja comença una cosa tan simple.
Però
no?
És que és molt fàcil. Si tu al nen li dones la responsabilitat de sortir de casa amb la seva motxilla, que ell es faci i no es deixi... Escolta, jo he vist nens que han increpat a la porta de l'escola a la seva mare i li han dit, escolta, avui no he pogut fer la classe de matemàtiques perquè tu, mare, t'has deixat el regle. O, saps? I dius... No, això no. És el nen que ha de tenir...
No, és greu això que diem, però succeeix i molt freqüentment.
I cada vegada més. Llavors, escolta, si li donem la responsabilitat al nen de que ell sigui l'encarregat de fer la bossa a casa, però això potser voldrà dir llevar-se 5 minuts abans, és igual, que es llevi 5 minuts abans, val? Fer la bossa a casa, quan surt de l'escola, portar aquella bossa un altre cop a casa. Quan li donem aquesta responsabilitat, i el nen ho entén, si ens ho demanarà ell. Si és que el nen fruirà de ser responsable de les seves coses. Clar, mentre tingui una xatxa, una mare, que quan jo li dono la bossa me l'agafa, escolta tu, això és fantàstic. Jo també voldria una secretària que em portés la bossa tot el dia.
No vegis els deures.
T'hi apuntes? Que... Vols fer-ho tu, això, Glòria? Veus, em dius que no, eh?
No.
Doncs nosaltres, els nostres fills, també.
Evidentment, no? La importància, no? La importància de que la feina amb els adolescents comença des del néixer.
Sí.
Fem èmfasi, Joan Carles Folia, moltíssimes gràcies. La propera setmana seguim i més. Com parlar amb els adolescents perquè ens escoltin? Perquè una cosa és parlar i l'altra que t'escoltin.
Vinga.
Vinga, som-hi. Bona setmana, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Des de l'essència, des del cuidar el nostre cos, entendre-lo i mimar-lo. Parlem avui amb la ginecòloga Rosa Porqueres de les preguntes que giren entorn al fluix vaginal. Benvinguda, doctora.
Moltes gràcies.
Què ens pot dir al respecte?
Bueno, el flux vaginal té com a funció pues, la neteja, la humidificació i mantenir la lubricació de la vagina i també previndre les infeccions vaginals. Depèn de les secrecions pròpies de la matriu i d'unes glàndules que hi ha en el coll de la matriu i també de cèl·lules de descamació pròpies de la vagina. És molt important el que denominem la flora vaginal o la microbiota, que són una sèrie de microorganismes que són els encarregats de produir els lactobacils, que són els encarregats de produir l'àcid làctic, que mantenen un pH adequat i un hàbitat adequat doncs, per evitar la proliferació de gèrmens patògens. També és molt important els nivells estrogènics, que depenen molt de les diferents etapes de la vida. Predominen en l'etapa fèrtil i sobretot en el període menopàusic, doncs hi ha una deficiència estrogènica que fa doncs, que l'hàbitat aquest s'alteri i siguin més propensos a fer infeccions vaginals i, per tant, és molt important el subministrar estrògens locals en el període menopàusic.
Quins consells donaria a les senyores, a les noies que ens estan escoltant en relació?
Bé, el manteniment del pH vaginal depèn molt també de mals hàbits, com utilitzar productes molt agressius a l'hora de les neteges, uh-huh. Utilitzar pues, tampons fora del període del flux menstrual i també doncs, utilitzar pues, productes perfumats que poden provocar irritacions i alteracions. El més important de tot és que sempre que hi hagi un canvi en el color, en l'aspecte i en la quantitat del flux, no automedicar-se i consultar en l'especialista, que és el que s'encarregarà de determinar quin tipus d'infecció hi ha i també descartar altres tipus d'infeccions de transmissió sexual.
Moltíssimes gràcies, doctora Porqueres. Tenim en compte aquests consells. La importància de cuidar-nos. La salut és a les nostres mans. Estimem-nos. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Cuinem sanament amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut al Viure a casa teva. Com estàs?
Hola, Glòria, molt bé. I tu com estàs?
Molt bé. Moltes ganes d'entrar a la cuina.
Anem.
Entrar a la cuina i fer aquesta beixamel de mill que ens parlaràs avui, eh?
Sí, i tant. El mill és un cereal sense gluten i això és molt interessant perquè encara que no ets al·lèrgic al gluten o no ets intolerant, tots hauríem de buscar de reduir la quantitat de gluten que ingerim, no? Perquè et pot irritar les parets dels intestins. Llavors, per la beixamel, anem a necessitar com 75 grams de mill, que és una mica menys d'una tassa de mill, i uns 350 mil·lilitres de beguda de soja o una altra beguda vegetal. Pot ser d'ametlles, de civada, procura que no tingui sucres afegits. Això és important, molt perquè bé. No és una receta dolça i no volem que sigui dolç, no? També necessites aigua, uns 100 mil·lilitres d'aigua, sal marina, un polsim, nou moscada, al teu gust, oli d'oliva, uns 25 mil·lilitres, i també després la pots utilitzar com una altra espècie que t'agrada, o no. Jo normalment la faig com molt senzilla, no? La beixamel normal, com blanca tal qual. El mill, després de rentar-lo i escorre-ho, tu fiques una olla i ho torres una miqueta. Com més que res, el que farà serà secar-lo, no? Com secar-lo. Li fiques la beguda de soja, l'aigua, com que ha de tenir una quantitat que el volum ha de ser 4 vegades més de líquid que el volum sec del mill. Vale? Més o menys és això. Ho tapes, deixes bullir, se treu unes escumes, treus aquestes escumes, vale? Una miqueta de sal, i deixes bullir com uns 20-25 minuts. Vale? Veuràs que es redueix molt, no? Com ja tens el mill cuinat, ja tens el mill cuit, i llavors aquí li fiques una miqueta més de salsa de soja, la nou moscada, i si la vols ratificar de sal, també li pots ficar una miqueta més de sal. Això ho deixes dos minutets amb la nou moscada perquè la nou moscada agafi el sabor i que s'expandeixi amb tot el mill. I ho tritures. Ho tritures amb un got de batre fins que tens una textura que és com la beixamel convencional. Uh-huh. Llavors, què fas amb aquesta beixamel? Bueno, se la pots fer una coliflor gratinada al forn amb la beixamel, se la pots fer els canelons, se la pots fer... Bueno, el que faries amb una beixamel, una lasanya, el que faries amb una beixamel convencional que es fa amb farina de blat, ho tens amb aquesta que és més saludable, més digestible, no et pesarà tant i està molt bona de gust i molt bona aconseguida.
Convidem els nostres oients a fer-la perquè sí. Realment el nostre cos ho agraeix. Recordem que poden veure els ingredients perquè avui hi havia bastants ingredients i el tema de la beixamel ho poden veure tot al teu Instagram, d'Alf Mota, també alhora a l'Instagram del programa, perquè clar, així perquè puguin anar-ho fent d'una manera més detinguda. Alf Mota, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Glòria.
La beixamel està boníssima i quan has parlat de la coliflor ja ni t'explico.
Sí, t'agrada la coliflor?
M'encanta. La propera setmana més?
Sí.
De què parlarem?
La setmana vinent farem un brownie.
Un postre.
Un brownie una mica especial perquè utilitzarem unes mongetes que es diu Asukis, que són unes mongetes molt minerals i molt saludables per fer aquest brownie.
Doncs aquí estarem esperant a la cuina del Viures de l'Essència. Fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Relacions de parella, amb Sílvia Congost.
Sílvia Congost, benvinguda al Viure. Com estàs?
Què tal? Molt bé, encantada. Una setmana més.
Que bé, una setmana més aquí compartint amb els nostres oients el tema de les relacions, com acompanyar la parella perquè cada dia pugui estar millor. Com sabem si estem en una relació amb dependència emocional, si el que vivim o el que ens passa no és del tot sa? Com ho sabem? Com ho podem detectar?
Clar, la dependència emocional és quelcom del que no es parla encara massa, però que és extremadament freqüent. I saber-ho identificar és important. Parlem de dependència quan parlem de la incapacitat de tallar una relació, en aquells casos en els que tots sempre hauríem de tallar-la. Què és? Quan ja no s'és correspost a l'amor, és a dir, quan aquella persona ja no t'estima o tu sents que ja no l'estimes, quan la nostra autorealització es veu obstaculitzada, quan jo no puc ser qui vull ser i fer les coses que vull fer i créixer en la direcció que vull créixer a causa de l'altra persona perquè m'ho impedeix, o quan hi ha maltractament psicològic o físic. Són tres situacions en les que tots hauríem de deixar la relació perquè no funcionarà, i en canvi quan no ho fem és com que creuem una línia en la que cada vegada ens costa més després. La persona que té dependència sent: ja ho sé que no estic bé, ja ho veig que no és la persona, però no puc. Si hi ha algú que ens està escoltant i té dependència, se sentirà identificat amb això. Ja ho veig, moltes vegades tinc clar, veig claríssim que hauria de deixar aquesta relació, però no puc. Llavors, de quina manera es pot identificar? Doncs, per exemple, algo molt freqüent que sol passar en aquests casos és el pànic a la ruptura. Quan pensem en la idea de quedar-nos sense aquella persona, això ens genera un pànic terrible que ens paralitza de dalt a baix i no podem suportar-ho.
Aquest és el primer gran símptoma.
Sí, és a dir, no ens imaginem, pensem que no serem capaços de tirar endavant amb la nostra vida. És important comprendre la diferència entre elegir i necessitar. Hem de tenir clar que nosaltres estem amb la nostra parella perquè l'elegim, i l'elecció és algo que ho hem d'agafar com que fem cada dia. Jo penso, i sempre ho dic, que ens hauríem de llevar al matí simbòlicament i dir: segueixo elegint a la meva parella? Per què? Em segueix compensant, em suma, em fa ser millor, m'aporta equilibri, benestar a la meva vida, tranquil·litat? Si sento que sí, el seguiré o la seguiré elegint. Però pot ser que un dia senti que no i no passa res.
Aquí hi ha una creença errònia, no? Errònia de que ve també dels nostres ancestres, de que per tota la vida, no? És per tota la vida si me l'estimo i em cuida i ens cuidem recíprocament.
Amb les condicions i amb una...
Però no a qualsevol preu.
Exacte.
Per favor, i això també és un... Ho hauríem de dir en majúscula, no?
Exacte.
Importància. És aquesta com... pregunta, molt interessant. Dir, sí. Seguiria? Segueixo? Vull seguir en aquest camí?
Exacte. És com, hauríem de dir, en comptes de dir fins que la mort ens separi, dir: avui t'estimo i m'agradaria estimar-te sempre. No ho sé, però això és el que avui desitjo i espero desitjar-ho demà i el següent dia.
És un jardí que s'ha de regar diari.
Exacte. Eh? Un altre símptoma, un altre senyal, és la... sentim que no acceptem totalment a l'altra persona. De vegades jo faig la pregunta, que se la poden fer els nostres oients, i és, si et diguessin que la teva parella d'aquí 10 anys seguirà sent exactament igual del que és ara, l'elegiries també? La seguiries elegint? O... perquè la persona que no està bé de seguida dirà no, jo no podria aguantar aquesta situació 10 anys més ni parlar-ne. Llavors, si no sents que hi ha una acceptació total de l'altra persona, és que no has elegit a la persona adequada per tu. I moltes vegades elegim i després diem, bueno, sí, aquesta persona, aquesta mateixa que m'ha fet cas, que m'ha triat, i després jo ja l'aniré adequant, no?
Moldejant,
ja l'aniré moldejant.
No quedem, que no es tracta d'això.
I una noia una vegada en una conferència em deia, ja Sílvia, però és que jo vull que canvi, però és pel seu bé. No? Clar, evidentment que tu vols que canviï perquè tu ho veus millor d'una altra manera, però aquesta persona potser no sent que necessiti o vulgui.
No podem canviar l'altre. Eh?
Clar, l'has de deixar ser amb la seva cara A i la seva cara B, amb el que t'agrada, i has de sentir que pots tolerar i aguantar i deixar passar perquè no t'afecta el que no t'agrada també.
Clar, i l'importància de no sentir-nos culpables, perquè de seguida entra una sensació de culpabilitat, com gestiono, com sento, sóc dolent, no? Què diran els altres davant de la meva decisió, no?
Clar, això quan parlem de les ruptures hi aprofundirem. Sí. En aquest tema, que també és molt important.
Molt important entrar-hi, perquè precisament sí. És un... cada vegada la gent pues, té menys por, no? Podríem dir.
Es va normalitzant més, potser amb el tema del divorci, que cada vegada això està més extès, però no deixa de que segueix costant, eh? I que hi ha moltes persones atrapades a causa d'aquesta dependència i que, a més, també s'aïllen molt amb aquesta parella, que és un altre símptoma, perquè estan tan obsessionats amb que aquella relació no s'acabi, que no es trenqui, perquè no poden imaginar-se estar sense, que llavors tot gira al voltant d'aquella persona.
I perden la seva identitat.
Exacte, i perden també les amistats moltes vegades, perquè van deixant de costat els amics, la gent que abans tenien a prop, i clar, llavors si deixes la relació veus que et quedaràs totalment sol. I aquest també és un altre, la por a la soledat, no? Que fa que ens mantinguem allà aferrats.
El fet que estem comentant, ens estàs explicant que sempre se'n pot sortir, no? Mm-hmm. Si ara hi ha algun dels nostres oients, segur que n'hi ha molts dels que ens estan escoltant, que s'adona sí. Què és el que li passa, què li diria, Sílvia? Mm-hmm.
Doncs li diria que primer que es llegeixi Cuando amar demasiado es depender, que és un llibre, el primer llibre que vaig escriure, que és el que està enfocat totalment a ajudar a identificar, i hi ha unes pautes molt clares de com sortir de la dependència, i els diria que tothom que vol sortir d'una relació de dependència emocional pot fer-ho, que la dependència és com si fos, l'hem d'entendre com una addicció, és un enganxe que tenim i necessitem, estem amb aquella persona per necessitat, no perquè l'elegim conscientment perquè ens fa bé, uh-huh. I que tota addicció es pot superar. Llavors, amb les eines adequades, si un no en té prou amb un llibre, amb una conferència, amb un... pot demanar ajuda, i us puc assegurar que en molt poques sessions se surt i un es recupera l'autoestima i pot tornar a desplegar les seves ales i obrir-se a una persona que realment encaixi.
A connectar amb el seu sentit de vida, no? Amb
exacte.
La seva essència, amb els seus talents, amb el seu propòsit.
Exacte.
M'agradaria acabar amb el títol del teu llibre, Cuando amar demasiado es depender.
Sí.
I alhora també, si volen començar a fer un petit tast, que puguin entrar a la teva pàgina web de silviabosch.com.
Exacte, silviacongost.com.
Silviacongost.com, sí. On poden...
trobar molta més informació. Molta més informació. Exacte.
Gratuïta. Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies, un plaer, un cop més.
Ens veiem la propera setmana.
I tant.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Ets protagonista de la teva salut, amb Xevi Verdaguer.
La darrera setmana vam parlar de que si tens un excés d'hormones masculines, com resoldre-ho. Aquesta setmana, amb el col·laborador del programa, investigador i divulgador científic Xevi Verdaguer, ens parla de com reduir l'excés d'estrògens, tant si ets home com dona. Xevi Verdaguer, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bones, moltíssimes gràcies, estupendo.
Aquest excés, no?, aquest excés d'estrògens, compartim eines, posem consciència?
Exacte. Nosaltres podem identificar que tenim un excés d'estrògens quan som homes i acumulem més greix a la zona de les mames, quan acumulem més greix a la zona de les cuixes i les caderes. Els homes amb excés d'estrògens, a part de sentir aquests símptomes de que acumulen greix en aquesta distribució que hem parlat ara, i no tant a nivell abdominal, solen tenir problemes d'hemorroides, variosos testicles, que en diem varicocele, i tendència a tenir problemes d'al·lèrgies o mal de cap. I tendència a engreixar-se i a retenir líquids amb més facilitat. Són els nois que se'ls troben la marca dels mitjons, la marca dels anells, perquè retenen líquids amb més facilitat. En canvi, les noies identificaran que tenen excés d'estrògens perquè tindran dolor amb la menstruació, que anomenem dismenorrea. També aquestes noies solen tenir més retenció de líquids, més síndrome premenstrual, i s'engreixen amb més facilitat. Aquest síndrome premenstrual es caracteritza per tenir dolor a la zona d'aquí al baix ventre, a la zona de l'úter, a la zona dels ronyons, a les lumbars, els dies abans de la menstruació, també a la zona de les cames i els dos genolls, i problemes de mal de cap o sentir-se especialment cansat, o més ben dit cansada, i amb símptomes anímics d'estar més deprimit o més irritable o més ansiós els dies abans de la regla, els primers dies de sangrat menstrual. Perquè aquesta baixada dels estrògens just abans de la regla, en persones que tenen excés d'estrògens, provoca un canvis molt bruscos en neurotransmissors com la serotonina i dopamina, que fa que els temes anímics acompanyin més amb algunes persones que tenen problemes d'hormones. Per tant, les noies que tenen excés d'estrògens i nois no és normal. Si els nois no arreglen aquesta situació, tindran tendència a tenir més problemes de migranyes o problemes d'ansietat o colon irritable o càncers hormonodependents quan passin molts més anys, com el que són un risc, que és el de pròstata i de colon en els nois, i les noies, les mames fibroquístiques, els miomes i l'endometriosis són patologies especialment relacionades amb excés d'estrògens, i per tant hi ha un risc augmentat, si no arreglem aquest excés d'activitat estrogènica, de tenir problemes de càncer de mama o càncer d'úter que es poden frenar i evitar amb molta facilitat. Llavors, pensem què podríem fer per tenir menys estrògens. Resulta que en aquest moment jo hauria de presentar-vos una enzima, que és l'enzima, la fàbrica que tenim al nostre cos que fabrica estrògens, que es diu aromatasa. En el llibre explico extensament com frenar aquesta enzima, però és una enzima que és molt sensible als nostres hàbits de vida, amb la qual podem frenar-la amb facilitat i la podem accelerar també amb facilitat. Comencem per les coses bones que podem fer per frenar l'aromatasa.
Comencem per les coses bones, Xavi.
Estupendo. El que ens ajuda a frenar l'aromatasa són hàbits de vida, com per exemple fer l'exercici, com fer exercici físic i estar en contacte amb el sol perquè fabriquis vitamina D a través de la pell. Tant una cosa com l'altra, l'exercici físic i la vitamina D, ens ajuden a que l'aromatasa vagi més a poc a fabricar estrògens i que, per tant, aquell cicle hormonal ja no tinguis tant dolor, ni inflors pits, ni tant problemes anímics. I que si ets noi, els hemorroides, i que suessis amb més facilitat i transpiressis fàcilment i que acumulessis greix als pits, et vagi millorant. Altres maneres, a part de fer exercici físic i estar en contacte amb el sol, pel fet de poder fabricar vitamina D, que és una autèntica hormona, és amb els nostres hàbits de vida alimentaris, per exemple. Sabem que hi ha aliments que ajuden a que aquesta enzima vagi més a poc, com per exemple el mangostan. El mangostà és una fruita tropical que és especialment coneguda per frenar aquesta aromatasa. També els coneguts bolets, els xampinyons, que tenim, avui dia els tenim tot l'any. Els xampinyons s'ha vist que tenen un compost que ens ajuda a frenar aquesta enzima, l'aromatasa. També molts flavonoides, molts polifenols, tenen bones propietats per frenar l'aromatasa. Hi ha molt bons estudis in vitro, en laboratori. Hi ha menys bons estudis amb cèl·lules humanes, perquè tots funcionem diferent i unes persones tenen més disponibilitat d'aquests polifenols que hi ha als aliments i altres persones menjant el mateix no tenen tanta bona biodisponibilitat. Tot depèn de la microbiota, però aquí entraria el cafè, el te, la xocolata negra, tots aquests van molt bé. Altres com el raïm i la llavor, bueno, més bé dit, el que porta la llavor del raïm. Aquestes llavors dels raïms porten resveratrol, que és una substància que ens ajuda a frenar l'aromatasa. Hi ha gent que diu, jo em prenc el raïm sense la llavor i sense la pela. I dic, així ens hem carregat.
Malament, no?
Ens acabem de carregar el que justament es donem com a suplement per frenar l'aromatasa. També hi ha unes verdures que són especialment potents, que són les verdures crucíferes, que n'hem parlat en algun altre programa, que veiem com el bròcoli i les cols, totes les verdures crucíferes, bròcolis, cols, col kale, els naps, els ràbans, les xirivies, la rúcula, els creixens, tots aquests haurien de formar part del nostre dia a dia, no de tant en tant, sinó que regularment n'hem d'anar menjant. El dia que fas cremes de verdura, doncs no oblidar-te del bròcoli, i el dia que facis verdura cuita, doncs no oblidar-te també del bròcoli. Perquè el que porten aquests aliments, quan entren en contacte amb la microbiota, és multifactorial la forma que actua en el nostre cos, en el metabolisme, però se n'han d'anar menjant. També el llinet i el sèsam, per la seva riquesa en lignanos, ajuden a frenar aquesta aromatasa. I un antioxidant que porta la mel, que es diu cricina. S'ha vist que la cricina, que està a la mel, a la passiflora i el pròpolis, també ens ajuda a frenar l'aromatasa. sobretot amb estudis in vitro en humans, quan ens ho prenem, els estudis ja no són tan clars. Llavors, es tractaria d'intentar fer aquestes cosetes que hem comentat per frenar l'aromatasa. Hi ha coses que acceleren aquesta enzima. Qui té excés d'estrògens no li interessa que l'aromatasa vagi més de pressa. El sobrepès i les inflamacions i l'estrès accelera l'aromatasa. Per tant, algú que té els nivells de cortisol, d'estrès, massa elevats, aquesta enzima va molt de pressa. Això ho hem pogut comprovar. La gent que es passa durant 3 o 4 mesos que no dorm suficient i que, per tant, dormint poc, les hormones d'estrès estan més altes, com sense canviar res de l'alimentació, has guanyat pes, t'has engreixat, sense entendre massa per què. A més estrès, l'aromatasa va més de pressa i llavors tens molts més estrògens al teu cos que te provoquen que tinguin més retenció de líquids i que t'engreixis amb més facilitat. Per tant, s'ha de reduir l'estrès, hem d'ajudar a perdre pes si és que tens sobrepès, perquè el fet de tenir més pes, l'aromatasa s'expressa a les cèl·lules de greix. La persona que té sobrepès o obesitat és una autèntica màquina de fabricar estrògens. No ens interessa tenir greix, no ens interessa tenir sobrepès, i hem de reduir l'estrès regularment perquè no es converteixi en una persona que llavors tindrà molts estrògens per eliminar.
Xavi Verdaguer, moltíssimes gràcies. Realment és tot un viatge a l'aprenentatge estar al teu costat. Com tu bé dius, ets el protagonista de la teva salut, no?
Molt bé, sumar una miqueta cada dia i a final de mes les noies es fixaran si tenen dolor menstrual o no. I els nois, una mica cada dia estan sumant i mirant si els greixos a nivell de les mames o els hemorroides, els varicoceles, pues van millorant i ens anem posant en un equilibri de les hormones femenines.
Seguim des de l'equilibri. Moltes gràcies, Xavi Verdaguer.
Un plaer.
Fins la propera setmana.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. El bon dormir, amb Pere León.
Una setmana més amb l'estimat col·laborador Pere León, autor del llibre El buen dormir, aquest llibre que està sent un èxit, que està arribant a moltes famílies, perquè realment hem de ser conscients de la importància de descansar bé. Avui parlarem de les causes del mal dormir. Pere León, benvingut.
Bones, què tal, com estem?
Molt bé, amb moltes ganes de saber més de les causes del mal dormir, no? Obrir els ulls als motius reals.
Sí. Donar-li un altre enfoc, un altre... S'ha de tenir amplitud de mires amb tot. Curiosament, les causes del mal dormir són aquelles que justament no veiem pels nostres ulls. Allà, una persona pot dormir malament una temporada perquè ha pogut tenir un problema familiar, doncs que hi ha hagut un accident, la mort d'un ésser estimat, una baralla, un divorci, problemes econòmics. Tots han passat mals moments a la vida, han passat angoixa, han passat ansietat, val? I en aquí s'ha de mirar molt perquè és que realment a vegades podem confondre les coses. Hi ha persones que m'escriuen i em pregunten que no dormen bé, i a vegades no és un problema del lloc on estan, sinó que és un problema psicològic, val? I això també ho dic, crec pas que totes les causes del mal dormir sigui pel lloc, sinó que també s'ha d'apuntar aquí. Però si una persona, anem a començar per la comparativa, si una persona en un lloc dorm bé i se'n va de cap de setmana a un altre lloc i que no és el seu lloc habitual, probablement dormirà malament o no tan bé com a casa seva. Però si una persona a casa seva dorm molt malament, ara parlarem de la psicologia,
sí,
i se'n va a una seva segona residència i ella dorm bé, i torna un altre cop a la seva residència habitual i no dorm bé, i torna a passar-li, potser que es pregunti que realment allà on està vivint habitualment pot tenir un problema. M'ha passat també un cas. Recentment me'n vaig trobar amb un noi que era comercial, que em diu, hosti, jo em passo el dia viatjant, vaig a hotels molt senzills, amb llits molt... i dormo com un soc, i arribo a casa meva, que ho tinc tot de punta en blanco, i dormo molt malament. I tinc molt clar que a casa meva hi ha alguna cosa. Doncs, evidentment, aquest noi dormia al damunt d'una corrent d'aigua. Va ser tan senzill com moure-li al llit. Llavors, les causes del mal dormir pot ser per dues, per radiacions artificials i per radiacions naturals. Les artificials són les que hem generat nosaltres en la nostra activitat. Uh-huh. I aquí segur que en sonaran moltíssimes. Tenim, per una banda, els caps elèctrics pròpiament, que és l'electricitat que circula en una casa, que si no està ben feta ens pot generar un camp elèctric, i és una de les causes que també ens agafem bruxisme, vale, que apretem les dents. I per altra banda tenim el que són les altes freqüències, o tot el que sigui l'espectre de radiofreqüència. Entre elles hi ha, pues, la ràdio, la televisió, el TDT, ja vas bé, el GPRS, el 3G, el 4G, aviat el 5G.
Estem abrigats per aquestes zones a tot arreu.
Sí, clar, estem, per suposat.
Clar, o sigui, ens fan tota una capa.
Sempre fixa't que insisteixo en que no em preocupa el dia, em preocupa la nit. Uh-huh. Em preocupen aquelles 8 hores que quan tanquem els ulls baixem la guàrdia i fem els processos biològics. Llavors aquelles radiacions, tot i que no són ionitzants, hi ha persones que també van parlar la setmana passada de que hi ha un 25% de la població que és molt susceptible i que li afecta tot això. Hi ha un altre 50% que li afecta però ho capeja i l'altre no. Llavors, les radiacions artificials, ah no, el wifi també, no sé si te l'he anomenat o no, però bueno, però el wifi és omnipresent a totes les cases, a totes les llars. Doncs hauríem de començar a agafar consciència, i no dic pas no fer servir el wifi, l'única cosa que dic és apagar-la a la nit, o millor, si no l'has de fer servir, tinga-la apagat i només l'encens quan el necessitis. És que estem acostumats a tenir encès tot.
Tu marxaries... Podríem posar un rellotge, no?
Per exemple, un rellotge temporitzador, jo sempre és el que recomano a tothom, o senzillament apagar-lo. És que no és necessari tenir el router encès tot el dia. A part de que si tu mires bé és un malbaratament econòmic d'energia, no? I cada cop hi ha més consciència al respecte. Llavors, les causes del mal dormir, com per no sortir-me del guió que m'has dit, poden ser per radiacions naturals o per artificials. Les artificials ja les he dites. I les naturals són les que poden venir de l'exterior o de sota nostra. En aquest cas, les més freqüents són les corrents d'aigua o les falles, que són llocs altament energètics. Què els hi passa amb això? Doncs que no depèn de nosaltres, ve del subsol. I hem de saber escoltar i apartar-nos-en. També t'haig de dir que hi ha molta gent que amb això de les radiacions naturals i busca solució doncs, posant elements i figuretes i, bueno, jo no hi crec en tot això. Jo crec més en un respecte a la que ve de la natura, la mare natura, i apartar-te'n, senzillament, moure't. I és brutal. A mi m'agrada molt quan em trobo, sabreu que dir-ho així, però em trobo amb canalla petitona, doncs que els posen a dormir en un lloc i cada nit es desperten i ploren i gemeguen i no descansen, els pares estan desesperats i arribes a casa seva i agafes aquell llit i dius, no, que és que està sobre una corrent, que posa'l aquí en aquest costat, i a partir del moment zero el nen comença a descansar. És com màgia, és fabulós. No hi ha... Una cosa és que nosaltres els grans es podem sugestionar, però una canalla no es sugestiona, són zeros i uns. Estic bé, no estic bé, tinc gana, no tinc gana, tinc son, no tinc son, estic tip, no estic tip. És que...
De fet, a casa teva, tu vares entrar al món de la geobiologia arrel d'una qüestió personal.
Sí, la meva dona i els meus fills. Sí. Nosaltres ens vam fer la nostra casa i portàvem 6 mesos i els nanos, sobretot el petit, es despertava cada nit i venia al nostre llit. I la meva dona es despertava i es llevava molt cansada. Al començament, saps allò, no? Busques explicació a tot. Bueno, això és que potser és el lloc que encara no ens hem adaptat.
Estem una mica nerviosos, encara no podem descansar prou bé pel canvi. Sí,
els nanos, no sé què. No, i és que al final te n'adones que realment venia de més enllà, i em va costar molt, donar el braç a torça, sí. I vaig haver de remodelar la casa meva tota, però escolta, m'ha encantat de la vida. Mira, també em provo molt sovint que quan vaig a casa d'algú que m'ha cridat, el 90% de les persones que em truquen són dones, perquè són molt més sensitives, i el 10% són homes. I quan entro en una casa, els homes normalment sempre, per respecte, estar allà al costat, saluden i et diuen, bueno, que sàpigues que jo no hi crec en tot això.
Aquesta frase entra a totes les benvingudes.
Sí. I jo dic, ah, doncs molt bé, jo tampoc m'ho creuria. I llavors es queden com parats, no? I finalment veuen que quan començo a dir-los tot el que poden passar, persones que, sobretot els homes, enganyem molt, perquè diuen, no, jo dormo molt bé. I li comences a explicar tot el que hi ha al voltant i acabes fent la visita que s'ho creu molt més que la pròpia dona.
I relacionen.
I llavors guarden relació, i quan els veus pues, que el nen que dormen aquí es desperta i es deu bellugar amb el cap aquí i allà. Llavors, clar, comencen a veure moltes evidències.
Pere León, moltíssimes gràcies.
Passa el temps ràpid, eh?
Passa el temps molt ràpid, passa el temps volant, però per sort la propera setmana hi tornem, que parlarem dels medicaments, no? De la importància de que els medicaments no serveixen per dormir.
No serveixen per dormir, no.
Doncs ho expliquem la propera setmana. Gràcies.
Fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Gràcies per formar part d'aquesta xarxa de coneixement, d'aquest compartir des de l'essència i des del sentit de vida. A l'Instagram del programa podeu estar al corrent de tot el que parlem. Amb Toni Huguet a les vies de so, gràcies. Això és tot per avui. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.